I el cerca el conductor del cotxe perquè va fugir després de l'accident.
Arribam així a les 8 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Àsia, Amèrica, Àfrica, molt més.
De tot color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color, és aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, IB3. Escolta la que teva en sa ràdio, eh, no? I disposa't a viatjar pel món. Hey!
Azúcar me llamo yo, azúcar me llamo yo, azúcar me puso el padre cuando me metió la sal. Azúcar me llamo yo,
azúcar,
azúcar me llamo yo,
azúcar,
azúcar la refina,
azúcar,
azúcar, azúcar será,
azúcar,
azúcar me han de llamar,
azúcar,
azúcar, azúcar será,
azúcar, azúcar.
El oro y la lota estaban loreando.
A mí me llaman Ferran Vallès. Muy buenas, com anem? Benvinguts i benvingudes a De Tot Color. Aquí estem una setmana més per tirar endavant aquest programa de ràdio i diversitat. De què parlarem avui? Com sempre, de migrants, a la temàtica del programa. Però també parlarem de burocràcia, institucions, estrangeria, rebuig i xenofòbia.
Con que se mantienen con la flor de verano, con que se mantienen con la flor de verano. Trabaja, compañero, trabaja, trabaja medio lado, trabaja, trabaja boca arriba, trabaja, trabaja boca arriba.
Avui tindrem tres protagonistes més un per parlar d'aquesta immigració i burocràcia. Parlarem amb tres presidents d'associacions d'immigrants. Primer escoltarem en Federico Marota, president de l'Associació República Oriental de l'Uruguai. Més tard, Sandra de Melo Franco, presidenta d'Amics de Brasil a les Illes. També coneixerem avui en Norbell Andrade, de l'Associació de Colombianos en Baleares. Tots tres mos parlaran de la problemàtica que tenen vinculada a aconseguir cita prèvia i fer la normalització dels seus tràmits administratius a estrangeria. Aquest serà el bloc central del programa, en el que li dedicarem prop de 40 minuts. Però avui també en el programa parlarem d'un jove saharaui que la setmana passada feia una crida a altres joves per unir-se a les files del Front Polisari i per anar a la guerra contra el Marroc. Ell és en Nafi Brahim, un jove saharaui de 30 anys que viu a Mallorca i que fa precisament 3 setmanes l'havíem entrevistat, i recuperarem avui algun dels fragments d'aquesta entrevista perquè realment és heavy, eh? És heavy que un lot de 30 anys decideix que unir-se a un exèrcit en el segle XXI. Volíem recuperar aquesta entrevista una altra vegada per entrar en matèria i conèixer més de prop aquesta problemàtica que mos posen els pèls de punta, no? Ja ho dèiem en el programa, es posa els pèls de punta a entendre, escoltar com hi ha xavals que decideixen això, fer una passa endavant a favor dels drets, de les llibertats i d'uns ideals polítics. De tot color, començam reflexionant, però, amb aquesta burocràcia, estrangeria, el rebuig que reben moltes persones, només per mirar de tirar endavant i de normalitzar, regularitzar la seva situació.
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
Ah! El tema de la immigració a Europa és tan recurrent que sembla que els més de 60.000 anys de la migració humana encara no serveixen per fer entendre que aquest procés de moviment és natural, necessari i totalment inevitable. Des de la història antiga de la humanitat, l'ésser humà demostra una gran capacitat de desplaçar-se, assentar-se i adaptar-se a gairebé qualsevol lloc del planeta, construint una història feta de milions de persones en moviment en la recerca d'un lloc millor per a viure. I fins avui sembla que moltes persones i institucions encara volen lluitar en contra d'aquest moviment. Històricament i fins avui, les grans migracions humanes estan relacionades amb els fenòmens com la fam, la falta d'ocupació, guerres, misèria política, entre tantes altres possibilitats, principalment avui dins d'un món capitalista i desigual. Amb el desenvolupament de la tecnologia, dels mitjans de transport i de la comunicació, el procés de migració ha guanyat un fort impuls, creixent de la mateixa manera que les polítiques migratòries altament restrictives i les manifestacions de xenofòbia. Durant el diàleg d'alt nivell sobre la migració internacional i el desenvolupament de l'Assemblea General de les Nacions Unides en 2006, el secretari general va dir: al llarg de la història, la migració ha estat una valenta manifestació de la voluntat de l'ésser humà de sobreposar-se a l'adversitat i tenir una vida millor. I ja cridava l'atenció sobre els avantatges i la importància de les migracions pel desenvolupament d'un país, recordant: pel fet que la migració és un fenomen mundial i que es produeix no sols entre parells de països o dins d'una mateixa regió, sinó pràcticament de qualsevol racó del món a qualsevol altre, és necessari que li prestem una atenció col·lectiva. A Espanya tenia actitud xenòfoba, discriminar immigrants o dificultar qualsevol tràmit que faciliti la seva estada al país significa oblidar per complet la història del país o no tenir una mínima empatia amb els compatriotes d'un temps no tan llunyà. Al final, tots sabem, o hauríem de saber, que Espanya, que avui representa un país d'immigrants, va ser una gran font d'emigració. En aquest programa ja vam tractar bastant sobre aquest tema, presentant una infinitat d'episodis d'espanyols i balears que van sortir d'aquesta terra cap a altres països en recerca d'una vida millor, quan Espanya estava marcada per una realitat de misèries, guerres i crisis socioeconòmiques i polítiques. Espanyols de tot el país van sortir a fer les Amèriques amb un moviment fomentat pel govern com una forma de mantenir el control de les colònies. També van partir cap a aquestes terres que en aquell moment estaven en ple desenvolupament, plenes d'oportunitats, quan aquí les guerres i les crisis econòmiques generaven fam, pobresa, dictadures.
Ai, DJ Case, mon compé dry, diesel.
Paris, Oran, New York.
Hey, diesel, vas-y, viens sur la piste, là. Ok, Case, on y va, là.
Tu es stunt. J'suis dans la boîte, j'suis dans le club. Y'a des sons que j'kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la base, la fun, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle pas sur la piste, tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux, et j'profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night.
Il est minuit sur ma toquante.
Que bé, que interessant ser info com s'ha preparat la Clàudia Pasqual per parlar de, efectivament, aquests processos d'anada i tornada. Això no és que ara vengui gent d'altres països, eh? Això ha passat durant tota la història. M'ho han amenat, ha vengut gent, i així una vegada i una altra, per dècades i per cents i cents d'anys. Des de l'Uruguai va arribar ja fa prop de dues dècades en Federico Marotta. Ell en l'actualitat és el president de l'Associació República Oriental de l'Uruguai, un país que li tenim molt de preci. Fede, com estàs? Benvingut a De Tot Color. Conta'm-nos una miqueta com era la teva vida abans d'arribar aquí a les illes.
Mi nombre es Federico Marotta. En estos momentos me dedico a la comunicación. Vengo de Uruguay y mi vida antes de venir también estaba dedicada a la comunicación y también a la familia también, en mi ciudad natal, en Mercedes, en el municipio de Soriano. Y era una vida bien, tranquila, Pero bueno, llegó un momento en que la situación económica y también un poco de deseo de aventura decidió la emigración y entonces llevo 2 décadas ya en esta hermosa isla de Mallorca.
Avui en aquest programa volem conèixer la situació complicada que estan vivint col·lectius d'immigrants a estrangeria. Volem saber quina problemàtica teniu, sobretot per mirar de normalitzar els vostres tràmits administratius. Això provoca malestar, perquè volen tenir la seva documentació al dia i no poden.
El tema de la situació en estrangeria és bastante cruel. Nosotros tuvimos una reunión con la delegada de gobierno Ina Calvo y con el ex delegado de gobierno Ramón Morey, y nos dijeron que no podían hacer nada. Así que si los delegados del gobierno español en las Islas Baleares no pueden hacer nada, imagínate la impotencia de estar en una reunión en la cual sabes que te vas a levantar y no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, estamos pidiendo que se normalice una situación que es un simple trámite administrativo en la cual el embudo de la situación, el colapso de las citas en torno a lo que es Internet, lleva a que la gente termine pagando. Y la pregunta es, ¿cómo se consiguen las citas? ¿A través de abogados, gestores, en fin? Con los cuales hemos trabajado toda la vida, tienen derecho a trabajar ellos y los inmigrantes que quieran también tienen derecho a pagar por hacer un trámite, pero no puede ser que caigamos en ese embudo y perdamos un derecho, derecho natural. Es un derecho de audiencia, un derecho normal, lógico, no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que nos dan la posibilidad de poder tramitar normalmente nuestros documentos de identidad. La gente está perdiendo muchos derechos por no tener su documentación al día, entonces eso lo está perjudicando de manera notoria. Entonces, el malestar es tremendo.
Federico Marota, president de l'Associació República Oriental de l'Uruguai. Parla-nos més d'aquesta problemàtica derivada d'aquesta burocràcia. El col·lectiu dels immigrants se sent discriminat.
Sobretot el malestar surgió hace ya un año prácticamente cuando, bueno, conocida la pérdida de funcionarios en la Oficina de Extranjería, de 47 originales a 24 que hay ahora, se anunció de que iba a haber 4 funcionarios extras para atender a los ciudadanos británicos por el tema del Brexit. Entonces, ahí pasamos a una situación de indignación, nos considerábamos unos ciudadanos de segunda, y la verdad que es así, no por nosotros mismos, sino que vemos que el gobierno nos considera unos ciudadanos de segunda. O sea, la situación es determinante en cuanto a mi opinión. No nos quieren. Eso es lo que pasa a Braille, porque si le sumamos a la tremenda situación que viven muchos trabajadores inmigrantes en el país por la situación en el campo, no están trabajando muchos de manera marginal, muchos olvidados por el gobierno, ni siquiera una situación de regularización extraordinaria en situaciones de emergencia, como lo ha sido el tema del COVID, nada. Más de 1000 organizaciones, asociaciones, elevamos al gobierno de España una solicitud de regularización ya. Y bueno, no se nos tiene en cuenta. Ya luego vino aquel tema en el cual ilusionaron a mucha gente que iban a darle más agilización al trámite de los profesionales sanitarios inmigrantes para poder actuar aquí. Y eso no se dio. Se creó la ilusión y después se quedó en la nada. Se archivó, claro. Era una situación en la que pensaban no necesitaban. Entonces iban a acelerar los trámites de revalidación de títulos. Entonces vemos que en alguna medida cuando nos necesitan tenemos que estar, pero después en la vida normal y cotidiana pasamos a un costado y al olvido. Es una situación tremenda por la cual el gobierno balear y el gobierno español nos tienen totalmente olvidados como colectivo inmigrante. Eso hace que las reuniones con instituciones, con partidos políticos, sean pérdidas de tiempo, prácticamente porque vienen a preguntarnos qué les pasa, qué desean, qué problemas tienen, vuestros colectivos y demás, y no nos solucionan nada. Hay compañeros y compañeras en otros colectivos que están desesperados por la situación de no poder pagar el alquiler, de que los echan de una pieza, ya no digo de una casa, de que no tienen ya recursos, de que no saben dónde acudir, y entonces empieza a aparecer la palabra miedo. La gente empieza a tener miedo por la propia situación que está viviendo, y hay mucha gente que está volviendo a sus países de origen.
A Sant Federico Marota, que parla ben clar d'aquestes abraçades, aquestes aferrades electorals i promeses cada 4 anys i ells, i de, lamentablement, no reben allò que necessiten, que en aquest cas, i com us està començant a explicar el company Marota, se tracta d'agilitzar una mica l'administració.
Recibimos muchos abrazos electorales, todavía tenemos las huellas de falsos abrazos electorales que prometieron muchas cosas y por hoy no se ha cumplido absolutamente nada. No se ha cumplido con la agilización de trámites prometida, no se está cumpliendo porque no tenemos noticias de lo que el Partido Socialista y Podemos prometieron antes de las elecciones, que era la eliminación de la reciprocidad en el voto. Eso significa que hoy por hoy los inmigrantes que pueden votar en España son aquellos que su país de origen tiene un convenio de reciprocidad con España. Se pretendía eliminar eso, se prometió eliminar eso para que en realidad todos los extranjeros que estén aquí con su documentación, con su residencia, puedan votar y participar y elegir a su alcalde y elegir, ¿por qué no?, al presidente de su comunidad autónoma. Bueno, eso tampoco se ha prometido. Hay tantas cosas que no se han prometido y vemos que en otros países de repente hay por lo menos algunos toques en los cuales favorecen la situación del inmigrante.
I ja per anar tancant, en Federico mos recorda exemples de com s'han viscut processos migratoris a altres parts del món. Ell, que és de l'Uruguai, mos parla que fa unes dècades, fa ja un temps, en els processos migratoris massius espanyols i italians cap a l'Uruguai, un de cada tres uruguaians i uruguaianes no era nascut a l'Uruguai. Mos ho posa com a exemple per prendre consciència de quina és la situació que vivim avui dia a Espanya.
En Montevideo, en el censo de 1889, uno de cada tres habitantes era español. Imagínense que uno de cada tres habitantes de Palma fuera uruguayo. Bueno, pues eso nos pasaba a nosotros, que venimos también de la inmigración, traemos eso en la sangre, todo ese proceso. Queremos ser parte, queremos participar, pero no nos dejan siquiera opinar, porque no nos escuchan, no nos quieren escuchar. Se están dedicando a otras cosas. El colectivo inmigrante que estaba sin papeles en plena pandemia fue absolutamente olvidado. Era como decir, bueno, esta gente no se contagia, no pasa nada, déjenlos ahí en el olvido. Después empezaron a aparecer algunos atisbos de tener en cuenta a toda esta gente. Era una situación en la cual todos teníamos que aportar. Seguimos aportando. Cuando desde la Consejería de Salud nos envían carteles para dar a conocer las situaciones a nuestros colectivos, nosotros estamos. Porque sabemos que es una situación que hay que resolverla de forma colectiva esta, pero después no estamos.
Avui a Espanya, la immigració representa un problema que necessita reglamentació i controls que violen molts dels drets humans. Hi ha molta gent que davant d'aquesta realitat d'immigració en la seva història defensen que aquesta sortida va ser feta sempre per llits legals i amb un contracte de treball. Prenent entrevista, la professora de la Universitat Complutense de Madrid, Ana Fernández Asperilla, especialista en història de les migracions contemporànies en Espanya, va contrastar aquesta falsa idea. Ella recorda que fins la dècada de 50, molts espanyols van anar cap a l'Amèrica, però a partir dels 56, un nou cicle migratori porta aquesta gent a països europeus principalment Alemanya, França i Suïssa. Aquesta onada és el resultat de l'exili dels que van fugir de la dictadura buscant millors condicions de vida a un país marcat per les conseqüències de la guerra civil, però com qualsevol migració, dins de sistemes que volen controlar aquest moviment tan històric i natural, no tot varen ser flors. Durant el franquisme, l'emigració va ser fomentada per Franco, ja que la sortida de treballadors a l'estranger servia per millorar les relacions exteriors i tenir una font d'ingressos de fora. Així, Anna conta que es va construir tot un discurs destinat a presentar l'emigració masculina com una expectativa de desenvolupament personal plena d'elements positius. El que passa és que l'emigració no assistida per aquest govern va representar més del 50%. I el que veiem avui dia amb les dificultats burocràtiques que marquen la vida de tants immigrants a Espanya també va ocórrer amb molts espanyols de llavors. Encara que un govern estimulés l'immigració, molts espanyols varen preferir la vida irregular, ja que la protecció oferida era de baixa qualitat i demanava llargs períodes d'espera. Així que molts espanyols van viatjar amb visat de turista de 3 mesos, quedant-se al país de destí, on comptava amb l'ajuda d'amics o familiars, o fins i tot amb xarxa de tràfic d'immigrants, com la que van descobrir als anys 70, entre Galícia i Anglaterra, en què es pagaven grans quantitats de diners per poder viatjar amb un contracte de treball. I si avui hi ha discriminació i maltracte als que immigren, el mateix va passar amb els espanyols que hi van anar. A part dels abusos i explotacions laborals realitzades per les seves condicions il·legals, els treballadors espanyols també van patir reaccions xenòfobes, tenint una percepció negativa en molts països.
Normalment en aquest programa segurament donem una imatge més amable, no es verà, més cultural, una mica més social. Però avui realment els testimonis que hem recollit per parlar d'aquesta burocràcia vinculada a estrangeria són forts, són directes, com és directa també a Sandra de Melo Franco, presidenta d'Amics de Brasil a Balears. Fa uns anys que viu aquí a les Illes i també vol dir-hi la seva.
Buenas tardes, buenos días. Soy Sandra de Melo Franco, soy presidente de la Asociación Amigos de Brasil en Baleares. Como dice el nombre, soy de Brasil y llegué desde Brasil, a la capital de Brasil, a Baleares, hace 11 años. En Brasil trabajaba en gobierno, en el ministerio, el último fue el Ministerio de Planificación y Presupuesto de nuestro gobierno. Siempre trabajé para el gobierno brasileño.
Una de les coses que mos presenta i mos parla en Sandra és que cada vegada és pitjor la situació de les persones migrades a Espanya. La problemàtica en la burocràcia és tal que tenen veritables problemes per aconseguir cita prèvia a estrangeria.
I al llegar a Mallorca vi la necessitat de fundar l'associació per ajudar i apoyar els brasileños residents en la nostra comunitat. Moltes coses acontecieron després d'aquests anys i en els dos últims la situación está peor para todos nosotros, inmigrantes, principalmente cuando tratamos de los permisos de residencia con tantas cosas que exigen. Hay un montón de cosas con problemas hoy, pero pensando en las citas previas que pasamos hoy con tantos problemas que se cobran fortunas para conseguirlas, que la gente se queda horas y horas intentando días y meses y no logra una cita. Los problemas que para conseguir los documentos en nuestro país son caros por cuenta de traducción, de apostilla, de AIA, de incluso de transporte. Cuando llega la hora de lograr la cita, los documentos ya no tienen más validad, se caducan. Y no conseguimos desde mucho arreglar la situación. Junto con la plataforma de inmigrantes, estuvimos innumerables veces con la delegación de gobierno, hablamos con mucha gente, con muchos políticos, y hasta ahora nada. No es un problema solo del COVID. Antes mismo de esto ya pasábamos por estos problemas. Y hoy está insustentable. Mucha gente que perde sus trabajos porque no tiene la tarjeta, que sus cuentas bancarias se quedan inactivadas, no consiguen el paro, no hacen nada, pierden incluso sus documentos, ¿sabe? Hay mucha gente que está pasando por eso, de perder la documentación porque no consigue llegar a un punto en esto. Incluso en casos de renovación también, que está muy, muy lento todo. Hay gente que espera más de 5 meses para renovación de una autorización de residencia.
Avui repassant el drama de les migracions, el drama de la immigració, amb reunions, amb representants que en aquests presidents de diferents col·lectius de persones arribades de tot el món no els duen enlloc. Ells tenen algunes solucions, però no saben si seran escoltats.
Estamos en este momento solicitando y luchando para que puedan vernos. En la última reunión que tuvimos con él, con la delegada de gobierno, lo que decíamos es, vale, no somos españoles, pero un español logra hacer su DNI en el mismo día, logra las citas previas, y nosotros, esto es malo incluso para el país, no es una cosa muy fácil. Y numerosas veces también hablamos con la delegación y con otras entidades, haciendo sugerencias de cómo intentar cambiar esto. O sea, hay la Oficina de Información a Inmigrante, que ayuda hace mucho y que hace un trabajo buenísimo. Ellos podrían hacer la vez de las gestorías, de tramitar, de conseguir citas, de iniciar por el sistema Mercurio todos los procedimientos, pero para eso también necesitan más gente.
Que me esconda y me vaya. No me digas que mejor que me aguante, para ver si la cabeza me estalla. Yo no quiero que me agarre en la noche. No me pidas que ahora tire la toalla. No me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla.
Mira que la gente ya no se calla. No vale la pena dar más papaya. Mira que la gente ya no se calla. No vale la pena dar más papaya.
Estàs escoltant De Tot Color, i aquesta és na Sandra de Melo Franco, presidenta d'Amics Brasil a Balears, aquí donant les gràcies per participar en el programa, i que mos recorda l'eix principal del programa d'avui. Els col·lectius d'immigrants se senten discriminats.
Y lo que debemos hacer nosotros es una unión, ¿sabe? Unirnos y, ¿sabe? Hacer presión, ir a la calle, hacer cosas que no somos personas que hemos venido a España para explotar, no, para trabajar, para contribuir, para hacer grande este país. Entonces, este tratamiento no es saludable, hace con que la xenofobia aumente mucho, la discriminación, ¿sabe? Como siempre se habla tanto, pero se construye tantas cosas, pero en realidad no se hace mucho. Necesitamos apoyo de la gente, necesitamos apoyo de nuestra gente, y necesitamos ¿sabe? De verdad, juntos hacer algo para que nos escuchen. No es solo impuestos que tenemos que pagar, tenemos derechos también.
Miami, Nidland, Groove, the dancing crews and the moves. We wanna party, we have nothing to prove. Tonight you're having no fears, dancing with musical cheers. Press hands are rubber, put your hands up in the air.
Agradecemos mucho la atención dada por vosotros de la radio y a cualquier cosa estamos a disposición. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començant per la paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol, un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar. Doneu ales.
Seguiu-nos. Agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
És diàleg.
De tot color, IB3 Ràdio, continuem escoltant informacions que mos prepara la Clàudia Pasqual. Ho havien deixat en el moment en què els espanyols érem un poble, una terra que sortíem a l'estranger. I que vos penseu, també rebíem situacions i patíem situacions xenòfobes.
La professora Fernández Asperilla conta, per exemple, que a Suïssa els espanyols eren considerats un perill per les dones i arribaven a ser classificats com potencials violadors. A Holanda hi havia manifestacions en contra l'arribada de treballadors espanyols i en molts altres era freqüent els impediments per a lloguer d'habitatges. Recordar o conèixer aquests fets històrics són fonamentals a un país que encara insisteix a confrontar la realitat de la immigració de forma passional i sense criteris humans.
Brasilera, mestiça, parceira, mulata. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração.
En un món globalitzat, sembla que la construcció de les fronteres guanya força en un sentit completament contrari a un moviment que requereix unió i molt més empatia per persones que al final busquen el mateix, viure bé i tranquil·lament la seva vida. I com bé diu Ana Fernández, les migracions, la mobilitat dels treballadors o inclús l'acollida de refugiats són realitats que al dia d'avui haurien d'estar molt més normalitzades perquè constitueixen un factor important de desenvolupament econòmic, cultural i social. Pensar que suposen un problema és una percepció d'una altra època. Tots aquests plantejaments ultranacionalistes que ja en el passat va tenir efectes devastadors per la humanitat estan completament desfasats i són absolutament aliens al que és el món del segle XXI.
Després de parlar amb el president dels uruguaians i la presidenta de ses brasilianes, Brasileres a les Illes, viatjant fins a Colòmbia per conèixer en Norbell Andrade. Ell és de l'Associació de Colombianos en Baleares. Benvingut a De Tot Color. Abans d'entrar en matèria, la temàtica d'avui, burocràcia i estrangeria, conta'm-nos algun aspecte de la teva vida abans d'arribar a les Illes, Norbell Andrade.
Mi nombre es Norbell Andrade, Asociación de Colombianos en Baleares. Llegué hace 22 años aquí a la isla, procedente de Cali, Colombia. Anteriormente, antes de llegar a España, tenía una tienda de bicicletas, Ciclo Andrade, en Cali, durante unos 15 años. Y además de eso, era presidente de la Federación de Ciclismo de la provincia del Valle del Cauca. Bueno, la vida mía antes de venir era una vida normal y luego llegaron allí lo que fueron los tiempos difíciles, se puede decir, como los que estamos pasando en este momento en el mundo, pero allí con más frecuencia, y ahí fue donde opté viajar a otros países, a otro país, y escogí España.
Conta'mos, Norbell, què te conten els teus compatriotes d'aquesta problemàtica que avui estem xerrant? Burocràcia, immigració i estrangeria.
En cuanto a extranjería, pues es un problema que tenemos hace 3 años. Creímos que ya no tendríamos que volver a tratar estos temas, porque llevamos 21 años como Asociación de Colombianos en Baleares y hemos trabajado demasiado para llegar con la inmigración hasta donde hemos llegado. Pero ahora, con la falta de personal en extranjería y en la Policía Nacional para el tema de huellas, principalmente, es un flagelo que tendría que arreglar de la manera más inmediata. El gobierno nacional y aquí por intermedio de la delegación de gobierno, con que ya hemos tenido muchas reuniones en las cuales no nos han dado una respuesta positiva a esta situación. Espero que pronto lo hagan, ahora que están con los presupuestos del Estado, porque a veces dicen que hasta que no hayan presupuestos del Estado, porque están prorrogados desde hace mucho tiempo, pues no pueden hacer cuestiones como la de ahora. Y una de las opciones que hay es que si las personas que no quieren coger la plaza en Baleares por lo costoso que se ha vuelto cada una de las islas, pues contratar personal oribundo de las islas y que vivan y que tengan una vida ya desde hace mucho tiempo aquí, para que trabajen en las instituciones del Estado, y en este caso en extranjería.
Intenten donar solucions, però les queixes són molt habituals. Queixes que reben, per exemple, a un programa de ràdio que se fa a l'emissora Fiesta FM, que és una emissora vinculada a tota la comunitat llatinoamericana, m'atreviria a dir que principalment colombiana, a on en Norbell fa un programa. En aquell programa hi ha un consultori on reben peticions, on reben consultes, dubtes, perquè són com, és com un consultori jurídic, no? I mos explica que aquest tipus de problemàtiques, aquestes demandes, són molt, molt habituals.
El tema de la cita prèvia és el pan nuestro de cada dia, perquè la gente verdaderamente está muy necesitada de todo esto, de todo este tema. Y tanto en el consultorio jurídico del programa que tenemos hace 13 años en la Asociación de Colombianos en Fiesta FM, recibimos muchas quejas de usuarios, no solamente compatriotas nuestros, sino de todas las nacionalidades, ¿no? Por eso necesitamos que esto se arregle para el bien común de todos y cada uno de los que ya cotizan desde hace mucho tiempo en la seguridad social y de los nuevos permisos de trabajo y residencia que la gente en este momento, con la necesidad que tiene por la pandemia que estamos pasando, pues está urgida de todo estos documentos, ¿no? Que se necesita para trabajar o para hacer alguna gestión en un banco o en las mismas entidades del Estado, porque a veces no trabajan de la misma manera. No se entienden entre ellos mismos y por eso pasa lo que estaba pasando, ¿no? Como decía anteriormente, hemos tenido muchas reuniones con la delegación de gobierno y no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Por eso desde la plataforma de asociaciones ya nos estamos moviendo para presionar que esto se solucione de alguna manera, ¿no? Se puede ser con el defensor del pueblo o no sé, o manifestándonos, puede ser, pero esto tiene que acabar lo más rápido posible.
De tot color. Ferran Vallès.
Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, Mallorca Sporting. El conjunt mallorquinista vol consolidar-se a la segona plaça a la classificació i mantenir-se així a les posicions d'ascens directe. No te perdis el camí del Real Mallorca a la segona divisió espanyola amb IB3 Ràdio.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir en el meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser de algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
Obrim cita d'en Nafi Brahim, jove saharaui de 30 anys que viu a Mallorca. Vaig venir a Espanya amb 10 anys, quan era només un nin. Estava convençut que tornaria en el meu país de forma pacífica. Però ara m'he convertit en una persona adulta, tinc 30 anys, i el meu poble segueix patint exili, barbàrie i tortura. Això és el que diu en Naf Ibrahim, jove saharaui de 30 anys, que la setmana passada publicava un vídeo a xarxes socials dient això.
Nuestro pueblo lleva 40 años en el exilio, en el hambre y bajo las torturas del régimen marroquí. Ahora se siguen violando nuestros derechos. Nuestros compatriotas saharauis se han visto forzados a volver a las armas. Somos un pueblo pacifista, queremos el camino de la paz, pero a veces el camino que queremos no es el camino que nos obligan a escoger. No tenemos más opción que defendernos, utilizar la única fuerza bruta, la única violencia legítima para las personas y los pueblos. Decido unirme al ejército saharaui y hago un llamamiento a todo el mundo, al que tenga dignidad, a los jóvenes saharauis que estamos en las tierras de España.
Ai, increïble, el testimoni d'en Naf Ibrahim Salem. Nosaltres, com vos podeu imaginar en aquest programa, ni fem apologia, ni defensam, ni deixant de defensar res. Però consideràvem que aquest testimoni d'aquest jove que havíem entrevistat fa 3 setmanes era lo suficientment fort i dramàtic com per tornar-lo a passar en aquest programa i per recuperar alguns fragments de l'entrevista que li fèiem en Naf Ibrahim Salem, activista saharaui que fa un parell de setmanes participava en aquest programa i que mos veiem amb moltes ganes de tornar a escoltar què mos havia dit fa 3 setmanes abans que ell anunciés que el Lots i el Lotes se n'anava a la guerra.
Bé, jo vaig arribar l'any 99, la primera vegada. Saps que hi ha nens que venen aquí, nens i nines, l'estiu, 2 mesos, des dels campaments de refugiats saharauis. I res, jo me va tocar l'any 99, tenia 9 anyets. Vaig tornar l'any 2000 i em vaig quedar després d'una llarga, molt llarga història i bastantes complicacions a nivell de papers, era menor, s'havia fet molt poques vegades, etc. No? I res, vaig arribar el 2000 i vaig començar a estudiar aquí, la veritat. I bé, vaig estar acollit per una família mallorquina i que encara segueix sent la meva família. Mo mare mallorquina, que és mo mare, la considero que jo tinc 2 mares, saps? L'any 99 va haver un eclipse de sol aquí a Mallorca, que se veia des d'aquí, i jo no sabia res de castellà ni català ni res, però m'ho va explicar mon pare en el seu moment i després d'una bona estona jo tenia capacitat d'explicar-ho en castellà i amb les meves paraules, bé, d'explicar-ho, un poc de repetir el procés, etc. Yo soy colombiana, por tierra hermosa donde nací. Bé, a nivell d'adaptació cultural, són 2 cultures diferents. Jo crec que totes les cultures són diferents, inclús dins un mateix estat com és l'estat espanyol, per exemple, hi poden haver moltes diferències, no? Però entre Mallorca i la cultura saharaui sí que hi ha bastanta diferència. A nivell religiós, a nivell del dia a dia, jo m'agrada dir que aquí Europa en general és cultura de cadira, nosaltres som cultura de sol, del terra, del cul en terra, saps? De dormir en terra, de menjar en terra, de tenir allà catifes al sol, de cultura de mantes, no de llits, cultura de bastant més horitzontal en aquest sentit, per exemple amb els nins, amb els nins petits, amb els olots i les olotes, i sí, a nivell cultural és molt diferent, de veritat. Toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. I clar, jo he tingut inclús crisi identitària, perquè vaig venir aquí amb 10 anys sense saber res, i clar, i als 20 anys que portava aquí 10 anys, vaig viure en els campaments 10 anys, i clar, ja era mig i mig, però jo me sent mig mallorquí, realment, però jo som sobretot saharaui, perquè més que a nivell identitari, a nivell ideològic i a nivell polític, sobretot a nivell polític, perquè nosaltres tenim una causa política. De fet, ara hi ha moviments allà a la frontera, perquè el Marroc sempre viola els tractats de pau, el tractat de pau que van signar fa molts anys, el 91, i de fet ara hi ha una efervescència allà que s'estan mobilitzant els militars saharauis, homes, dones, la resistència en general. Sí, la veritat que no ha sortit res pels mitjans, però nosaltres sempre estem allà, sempre estem al pie del cañón, com se diu en castellà, no? Jo he tingut inclús crisi identitària, perquè vaig venir aquí amb 10 anys sense saber res, i clar, i als 20 anys que portava aquí 10 anys, és inevitable que el viure a un altre estat sense la teva família biològica, sobretot els primers anys, encara que la família d'aquí s'ha convertit en la teva segona família, sempre tens un tros allà que fas faltar, no? I bé, i per això estem polititzats, i a més jo visc aquí a Espanya. Espanya ha estat, és el responsable de la situació del poble saharaui, és el responsable directe i total de la situació del poble saharaui, del fet de que el poble saharaui ara estigui sofrint violacions dels seus drets més fonamentals, tant als campaments de refugiats i sobretot als territoris ocupats. I això és una realitat que no podem obviar. Vull dir, jo encara que estigui aquí a Espanya, a l'estat espanyol, i m'hagi acollit una família espanyola, etc., jo el recolzament que jo sento que tinc aquí és de la societat mallorquina, no del govern espanyol, o del poble de Madrid, o del poble de Catalunya, o del País Basc, o d'Andalusia.
Era la notícia que votava la setmana passada un saharaui resident de Mallorca anuncia un vídeo que s'uneix a la lluita armada contra el Marroc. Mare meva. Nafi Brahimi, nosaltres l'havíem entrevistat fa 3 setmanes, per tant avui volíem recuperar aquests fragments d'aquest jove i per conèixer-lo una mica més, per saber què va contar en aquesta entrevista. Hi ha hagut un moment en què ha dit a l'entrevista: nosaltres sempre estem al pie del cañón. I ara ho comentàvem aquí en petit comitè, mai millor dit, l'activisme d'aquest jove saharaui que avui també hem volgut recuperar en aquest De tot color, a la recta final del programa, per conèixer històries de vida dures, en aquest cas, històries cruels, però històries molt, però que molt reals. Moltes gràcies per sintonitzar IB3 Ràdio i el programa De tot color avui amb aquest espai, avui amb aquest programa Immigració, Burocràcia, Estrangeria i aquesta història final de Nafi Brahim Salem. Ferran Vallès, presentació i direcció, i Iker Hernández, part tècnica, Anna Clàudia Pasqual, producció i locucions. Gràcies per sintonitzar-nos. Si mos voleu seguir, ho podeu fer també a través de Twitter i Facebook per conèixer més coses d'aquest univers De tot color. Adeu.